Ràdio Estel. Són les 8 del vespre.
Hola, bona nit. La manifestació del centre de Barcelona avança des de prop de la plaça d'Espanya per la Gran Via de les Corts Catalanes i fins a la plaça de Catalunya. De fet, ha començat el recorregut 15 minuts abans de l'hora prevista, que era 6:45. Se senten crits com Mujeres Unidas Jamás Serán Vencidas o Respecta la meva existència o Espera resistència. Són milers de persones que han tenyit de lila al centre de la capital catalana. Comissions Obreres ha destacat l'adhesió de les treballadores i treballadors de 250 mitjanes i grans empreses a aquesta vaga. S'ha qualificat d'èxit també des de la UGT en clima d'unitat sindical el que ha estat aquesta convocatòria. Els dos líders dels sindicats majoritaris han donat per fet que la manifestació unitària d'aquesta tarda ha estat un èxit i ha dit que cal, amb mesures i polítiques efectives, també als centres de treball per aconseguir la igualtat. També destaquem que s'han fet concentracions i manifestacions arreu de Catalunya, tant aquest vespre, de manera més multitudinària, com al matí i al migdia. Sobretot ha estat especialment nombrosa la d'estudiants també al centre de Barcelona. I l'ONU també ha celebrat avui el Dia Internacional de la Dona amb un gran acte a la seva seu de Nova York amb el lema «Pensem en igualtat, construïm amb intel·ligència, innovem per al canvi». Destaquem més temes de l'actualitat breument. El Consell de Ministres ha aprovat avui per decret que els aturats de llarga durada més grans de 52 anys puguin demanar el subsidi previst per a aquests casos. És una ajuda mensual de 430 euros fins a arribar a l'edat de jubilació per assegurar la pensió contributiva. El pintor de Martorell, Jaume Muixart, ha mort avui als 96 anys. S'havia format a l'Escola de Belles Arts de Barcelona i als 40 i una dècada més tard va formar el grup d'avantguarda Taüll, en què també hi van participar artistes com Antoni Tàpies, Marc Aleu o Josep Guinovart. L'obra de Muixart destaca especialment per l'ús del color i per la textura i la forma dels seus quadres. I acabem comentant que la parròquia Verge de la Pau de Barcelona, la plaça Ferran Casablanques, acull demà a les 5 de la tarda la presentació d'una dinàmica per aconseguir dedicar temps a la llar i a la vida familiar. Es diu el rellotge de la família i consisteix en diverses jornades de treball compartit que seran a la mateixa església de la Verge de la Pau els dies 23 i 30 de març i el 6 d'abril, dissabtes en tots els casos, a partir de 9:45 del matí. Per inscriure-s'hi es pot enviar un missatge a l'adreça electrònica relojfamiliacatalunya@cbx-e.es. Fins aquí l'actualitat, us deixem amb el programa La veu dels animals i la natura.
Les capacitats es demostren únicament quan es realitzen. Simone Parks, pensadora feminista del segle XIX. Ràdio Estel, espai de trobada, participació i diàleg.
La veu dels animals i la natura.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Un espai produït i dirigit per ONG ADA.
Tantas manchas de aceite en los mares y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Estima'ls i cuida'ls.
Molt bon vespre i benvinguts a La veu dels animals i la natura. Tot seguit us fem un avanç del programa d'avui. Començarem fent un repàs de les notícies més destacades d'aquesta setmana. La galeria dels experts, les càpsules informatives de preguntes i respostes de diferents temàtiques de la mà d'especialistes. El Sabies que? Us explicarem què és la posidònia. A l'entrevista avui hem convidat la Maria Pifarré, veterinària. Ens acompanyaran, com ja és habitual, la Carme Méndez i el Manel Casas. Els espais musicals del Manel Casas ens amenitzaran el programa. els Parcs Urbans de Catalunya, un espai també per conèixer la història, la biodiversitat i les curiositats dels parcs urbans de les nostres ciutats amb la Francina Ballester i la Neus Aragonès. I per acabar, un fragment de l'encíclica Laudat Si, del Papa Francesc. I amb les veus de qui us parlen, Arantxa Fernández, Blanca Aranyó i Jordi Gispert, i el control tècnic Jordi Carretero. Comencem notícies. Barcelona i Rodalies els dies passats amb alta contaminació. La situació meteorològica de la setmana passada va comportar que la Generalitat declarés durant 3 dies un episodi d'alta contaminació a la ciutat de Barcelona i en 40 municipis de la seva àrea metropolitana per haver-se superat els límits dels nivells de partícules contaminants en suspensió. L'activació dels protocols a seguir a Barcelona va recomanar utilitzar el transport públic o reduir els trajectes amb els cotxes privats. En cap moment, davant l'alt índex de contaminació, es va restringir temporalment el trànsit de vehicles privats. Tan sols se'n va limitar la seva velocitat, un fet que entitats ecologistes ho han lamentat i criden l'atenció a l'administració davant la disparitat de la diferència de plans d'acció. Alguns municipis van incrementar el rec dels carrers, intensificar el control de les indústries o suspendre qualsevol activitat que provoqués pols, però això poc pot fer. La situació viscuda ens avisa que ens trobem davant d'un important problema ambiental i sanitari, provocat pel canvi climàtic global que està trasbalsant les situacions meteorològiques a les quals estàvem acostumats i que són favorables a l'acumulació de la contaminació atmosfèrica. Seguim, actuem en contra el desbaratament d'energia. El Dia Mundial de l'Eficiència Energètica es va celebrar aquest dimarts 5 de març, un dia per reflexionar sobre el consum global energètic i la gestió de les fonts d'energia de les quals disposem. L'eficiència energètica és una responsabilitat global que ens afecta a tots, des de les institucions, les empreses i els consumidors. Tots tenim el nostre paper en adoptar hàbits responsables i dur a terme bones pràctiques per aconseguir un consum més racional. Us convidem, a tall d'exemple, a seguir alguns d'aquests consells que podeu incloure en el vostre dia a dia. Com escollir electrodomèstics assenyalats amb la lletra A, desendollar el carregador quan tinguem el mòbil carregat, comprar bombetes de baix consum, gestionar bé el temps en la utilització dels aparells elèctrics, revisar els sistemes de calefacció i d'aires acondicionats de forma periòdica i desendollar molts dels estris electrònics si estaran hores o dies sense ser utilitzats. I també la vostra butxaca us ho agrairà. Manifestació a Madrid a favor de la cacera. El moviment crític i decisiu dels ecologistes i animalistes sempre ha molestat a certs col·lectius. Darrerament sembla ser que aquests col·lectius, tot i tenir sempre el suport d'importants lobbies, estan prenent més força en voler defensar que la seva gestió en el món rural, és a dir, caçar, és l'única eina i la més correcta per mantenir l'equilibri dels ecosistemes i controlar les poblacions d'animals, malgrat l'existència de diversos informes i realitats que demostren tot el contrari. Així es va poder copsar aquest diumenge a Madrid, on caçadors, pescadors, agricultors, ramaders, representants del món de la tauromàquia i la cacera es van manifestar per intentar reivindicar que les seves activitats formen part de les tradicions del món rural i que tots ells són víctimes dels ecologistes i dels animalistes. Recentment, també, en un article publicat en una coneguda revista de caça i pesca, s'enumeraven tot un seguit de falsedats i arguments demagògics contra les entitats ecologistes i, més en particular, Ecologistes en Acció, de la qual ONG ADA és membre, desvirtuant la transparència i la legalitat en la tasca feta durant molts anys, protegint el medi ambient, els recursos naturals i la defensa dels animals. I acabem per apropar la defensa dels animals als polítics. És interessant conèixer que l'any 2017 es va fundar a França, al nostre país veí, l'organització Convergència Animals Política, CAP, de la qual ja formen part una trentena d'associacions de protecció d'animals franceses. La CAP, com es diu, es va crear en comprovar les dificultats que tenen les associacions de fer-se escoltar per part dels polítics i del poc coneixement que tenen els polítics simpatitzants de la causa animal del treball de les associacions. Per tant, el seu objectiu és permetre que les associacions puguin presentar les seves reivindicacions a favor dels animals al món polític, creant una xarxa de diputats compromesos amb la causa animal. Es tracta de reunir el màxim d'interlocutors que permeti a les associacions tenir un vincle permanent amb els parlamentaris, presentar-los les seves propostes, debatre les millors estratègies i mantenir aquestes relacions a llarg termini per poder mobilitzar aquesta xarxa quan sigui necessari per avançar en la protecció dels animals. En defensa dels animals i perquè s'acompleixi la normativa, demanem...
Videovigilància obligatòria als escorxadors.
Entra al web de adaong.org, campanya Videovigilància, i signa. Si no hi ha res a amagar...
Que no s'amagui res. Milions d'animals necessiten el teu suport. Galeria de l'expert de la veu dels animals i la natura. Avui li preguntem a l'expert doctor en medicina Josep Martí, membre del Centre d'Anàlisis i Programes Sanitaris i membre de la Plataforma per la Qualitat de l'Aire. Què estan fent les administracions per reduir o fer front a la contaminació de l'aire?
Pues estan fent molt poc. Estan fent molt poc, primer, perquè no hi ha una pressió ciutadana que exigeixi mesures, i els polítics s'han d'enfrontar a interessos creats molt importants i a cultures. S'han d'enfrontar a la cultura del cotxe privat. I, per tant, els que fabriquen cotxes i el ciutadà diu ara tinc de deixar el cotxe per millorar la contaminació, no? I això no dona vots, en principi, però tampoc no donava vots el tema del deixar de fumar en llocs públics, i es va aconseguir, i ara la gent no ho està agraint, no? Per tant, per una banda, hi ha una cultura de ciutadans de no acceptar coses que són de sentit comú. Si contamina molt el trànsit, doncs l'hem de rebaixar. I, per altra, s'estan enfrontant amb lobbies importantíssims de les elèctriques i el petroli, no? Hi ha tot un boicot per part d'aquestes grans companyies en les alternatives, en les energies alternatives que millorarien molt, l'eòlica, la solar, la geotèrmica, millorarien moltíssim la contaminació. I, pues, entre les subvencions, perquè és una competència important, no? I l'administració fa molt poc, fan uns plans molt dèbils, molt només avisen quan hi ha contaminació i no hi ha manera. En canvi, hi ha ciutats, moltes ciutats europees i americanes, que amb un gran lideratge polític han fet plans importants i han aconseguit baixar. No és que estiguem condemnats en aquests nivells de contaminació, es pot baixar si s'és valent.
Galeria de l'Expert amb la col·laboració de la Plataforma per la Qualitat de l'Aire i del CAPS. Més informació a qualitat.aire@gmail.com i a caps.cat. Sabies que dins les aigües marines també creixen boscos i prats verds? Doncs sí, els prats submarins els configuren herbes marines que es troben emparentades amb les herbes terrestres, com per exemple la gespa o el gram. Tot i que existeixen al voltant d'unes 60 espècies diferents d'herbes marines distribuïdes en els mars i oceans del planeta, al mar Mediterrani només hi ha unes 4 o 5 espècies, i la més abundant d'elles és la posidònia. Com d'altres plantes marines, necessita de la llum per poder desenvolupar-se i es reprodueix mitjançant els fruits de les seves flors que s'escampen amb l'ajuda dels corrents marins. Creixen sota llits de sorra formant taques de color verd que resulten visibles des de la costa. Són uns bons bioindicadors de la salut de les aigües i de la seva biodiversitat. I dins d'aquests prats, peixos de diferents espècies troben refugi, aliment i caus de posta per poder reproduir-se. També poden arribar a configurar esculls que acullen com a dic de contenció, evitant els esllavissats de la sorra. la tardor, quan l'aigua es va refredant, la posidònia perd moltes de les seves fulles, que s'assequen i s'acumulen damunt de la sorra de les platges, com un bon senyal de la seva existència. Els prats marins són fràgils i vulnerables, i des de fa anys es troben en regressió a conseqüència de les diverses accions humanes, com són els acumulaments d'aigües residuals no depurades, l'extracció de sorra de llit marí, la pesca d'arrossegament o l'ancorament de les embarcacions. La seva última i greu amenaça la constitueix una alga invasora anomenada caulerpa, introduïda accidentalment a Europa, amb uns efectes devastadors per les praderes de posidònia i la seva biodiversitat.
Si t'estimes els animals i la natura, escolta el programa La veu dels animals i la natura, dins l'àmbit de Catalunya. Per la seva extensió, notícies, consells i entrevistes, és l'únic que podràs trobar en el dial. Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Estel. T'esperem.
I ara ens aturem, ens relaxem i escoltem el primer bloc musical de la mà de Manel Casas.
Hola, amigues, amics i animalons. Li dediquem aquest espai avui a la música soul, encara que alguns cantants els podem classificar més com del jazz. Comencem per Stand By Me, que canta Ben E. King. Va ser un èxit als anys 60 i és coautor d'aquesta molt famosa cançó. I li segueix My Baby Just Cares For Me, que el canta la Nina Simone, conegut a tothom, que des dels Estats Units es va fer quasi tota la seva carrera a França. Escolteu-los.
Liz Taylor is not a star. And even Lana Turner's smile, something he can't see. My baby don't care, who knows? My baby just cares for me.
I després de la música, temps per a l'entrevista. Som a Ràdio Estel, som a la veu dels animals i la natura. Tenim a la taula, com sempre, el Manel Casas i la Carme Méndez. Bona tarda a tots dos.
Bona tarda.
Bona tarda.
I avui, a l'altra banda de la taula, la Maria Piferrer. Bona tarda, Maria.
Hola, bona tarda.
La Maria és veterinària.
Bona tarda. A l'altre costat de la taula, no, això vol dir, no vol dir res, en veritat, vol dir que estem d'acord amb tot.
Sí, 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 no estem ni oposant-nos, ni creant cap mena de confrontació. Estem, estem fent una mena de tertúlia.
I menys amb aquesta entranyable amiga que, ha, que és part del programa.
Sí, que no hem acabat de presentar.
La Maria és, a part de veterinària, també col·laboradora nostra. Surt en la secció, per exemple, a les gaveries dels experts, que ens ha col·laborat amb diverses. I avui volem parlar dels animals i, sobretot, dels seus efectes en gossos i gats en els canvis de les estacions, cosa que molts de vosaltres segurament desconeixeu i també el vostre gos, el vostre gat, doncs bé, troba a faltar, nota alguns canvis, no?, també quan ve la primavera o quan canviem a la tardor, no? Quins canvis a grans trets ens pots definir? Per exemple, ara que ve la primavera?
Bueno, si comencem pues, per lo que estem ara, que és la primavera, tenim diferents èpoques de l'any, diferents pressions atmosfèriques, diferents climatologies, defineixen diferents reaccions dels éssers vius. I això som les persones, que ho entendrem millor, i també els gossos i els gats. Ara que ve la primavera, per exemple, ens trobem amb l'esclat de les puces i de les paparres, que de sobte apareixen, encara que no ens han deixat del tot durant l'hivern, però ara és quan sortim més sovint, anem més als parcs, anem més al camp i ens les podem trobar més. I junt amb això també ens trobem un altre problema que ens comenten molt els nostres propietaris i és el canvi de pèl.
El canvi de pèl.
Canvi de pèl, entenem que n'hi ha també a la tardor, de cara a l'hivern, per encara a l'hivern, i ara n'hi ha a la primavera per encara a l'estiu.
Nosaltres només ens hem de plantejar quantes vegades canviem l'armari.
Sí.
Pues els gossos es canvien de roba igual. El que passa que la seva roba és el pèl.
El símil està molt bé.
Llavors...
Quan ens afaitem no és ni més dur ni més tova la barba.
Però és que no és...
És diferent a la pell que tenim les persones a la pell que tenen els animals. Igual
també és un ésser viu...
No, ja no he dit ni que sigui millor ni pitjor, només he dit éssers vius, eh? I després també, ara a la primavera, amb tots els pol·lens i totes aquestes coses, ens trobem l'esclat de les al·lèrgies. Les al·lèrgies que depenen de l'estació de l'any.
Val. Si vols, anem un per un, i nosaltres anem preguntant, també. Puces i paparres.
Sí, i començament d'algun mosquit porall.
Algun mosquit?
Ah,
també.
Sobretot si hi ha calor.
Molt bé, bueno, de moment doncs, veurem els mosquits també. Com afecten aquestes puces? A on es poden, és a dir, on el gos pot obtenir més aquestes, se'ls hi poden enganxar més aquestes paparres, aquestes puces? Què es pot fer per prevenir? Que suposo que és el més interessant en tots els casos.
Però és la mateixa la paparra que la puça o hi ha diferents estadis?
No, una puça és una puça, que és un insecte, i una paparra ni tan sols és un insecte, és un artròpod. És família de les taranyes. O sigui, pretén 8 putetes. Tots. Les paparres i les sarnes i els àcars i tots aquests tenen 8 putetes. Per tant, ja no són insectes, són artròpods.
Són insectes, apretant. L'insecte té 6 potes.
I això és una pusseta o un poll. El que passa que normalment no es veuen tants polls, val? En gossos i gats. El que solen veure més són puces. On trobem les puces? Les puces normalment, als medi natural, ens les trobem pues, a prop dels arbres, als forats dels arbres, a la herba, etc. Però què passa? Que aquestes puces veuen passar els nostres gossets i els nostres gats, que estan superben cuidats i nets i demés, i la puça, que no és tonta, diu...
Que bé això està aquí.
Quin resort més guapo per viure. I s'hi puja, i llavors amb el nostre gat, venen cap a casa. I a casa tenen ja allò, és per PortAventura. Tens fustes per amagar-te, tens els sofàs, tens catifes, tens llits, tot, mantes, sí. Nòrdics... Bueno, és allò, és un lloc increïble per viure les puces. Que, a més, quan tenim fred, posem la calefacció. Uau! O sigui, la puça fred ja no té. I, a més, quan fa molta calor, a més, posem l'aire condicionat. Per tant, tenim el resort assegurat per la puça i la paparra. La paparra, per una altra banda, normalment, quan vol pujar-se sobre d'un gos, té un cicle, que una part d'ell és pujar-se a les fulles de les herbetes, i llavors es queden allí penjant fins que passa un gos o un gat i es despengen i deixen caure. I llavors la puça s'enganxa al gos i al gat.
La paparra.
I aquesta paparra es queda enganxada. Sol quedar una femella envoltada de mascles. I la femella, bueno, pues, tenen aquestes coses. Les paparres...
Paparra, que en castellà és garrapata.
Garrapata, sí. I sol posar una femella amb diversos mascles i la femella, després d'això, pues, clar, té munts i munts i munts i munts d'ouets. I aquests ouets queden... per ahir escampats, ja sigui a casa, a les plantes de casa, al jardí, a la terrassa, als testos, al parc quan anem a córrer i demés.
I per què necessiten aquests animals ser parasitaris? És a dir, per què necessiten un altre? A part de que estiguin millor, no poden viure en el seu medi sense molestar, diguem-ne, els gossos o els gats?
Per ells... Els
que no són tontos, busquen el millor lloc.
Sí. Per ells no és molestar, per ells és sobreviure. Mm. És una evolució d'un insecte i d'un artròpod, en aquest cas, que com a forma de vida és menjar la sang i viure de les escates de la pell dels mamífers. Per tant, per ells és normal. Per què necessiten fer això? Perquè si no, no existirien. Per tant, clar, nosaltres hem augmentat la quantitat d'animals que viuen amb nosaltres, per tant, han augmentat la quantitat de puces i paparres i tenim canvi climàtic, cada vegada més calor, per tant, viuen millor. I també et diré que cada vegada és més fàcil lluitar contra ells. El que passa que, clar, per fer això hem de parlar amb el nostre veterinari de capçalera que ens indicarà quin és el tractament que s'adequa més a cada animal de companyia que tenim.
I com és que surten aquests animals a la primavera? És a dir, el seu cicle vital vol dir que reprodueixen a la primavera i n'hi ha més? I
no, bueno, perquè ells es queden en estat latent allí, dormidets i tal, i quan hi ha condicions favorables, pues llavors es desenvolupen. Són molt intel·ligents. Dintre del que és l'evolució de les espècies, dius, puc sobreviure? No, doncs pues em quedo latent. Ui, ara fa bon temps. Doncs pues ara surto perquè segur que trobaré algun animal on podré alimentar-me.
No obstant això, Maria, com les ciències adelanten que és una barbaritat, vull dir, ara, com tu has dit, no és molt més fàcil combatre-les. Ho dic perquè si alguna persona que ens escolta pensa que ja veu la casa envaïda de puces o de garrapates, no és així el tema.
No.
És fàcil de solucionar.
Hem trobat cases superextraordinàriament netes i demés, perquè a més l'ou de la puça sobreviu molt bé a l'aigua al lleixiu. Perquè la gent es pensa que el lleixiu ho desinfecta tot. No mata ous de puça. Per tant, no és que no estigui net a la casa, sinó que el nostre animal ha estat jugant en un lloc on hi havia pussetes i llavors s'han pujat.
Però que amb un tractament...
Sí.
No erradicar del tot, però es pot controlar molt bé.
No, ho pots acabar erradicant. Si tu portes un control de la mascota estricte durant tot l'any, no tindràs problemes de puces i paparres. Ara, què passa? Que arriba el fred, i llavors ja ens fa una mica de mandra, no ens en recordem. El dia a dia, que fa que sigui molt complex a vegades recordar-nos de cada qual li hem de donar les desparasitacions i demés, per això cada vegada més els centres veterinaris el que fan és recordar-te quan et toquen els tractaments antiparasitaris, ja siguin interns o externs.
I Maria, per no centrar-se només en els animals lets, aquests paràsits que donen una miqueta a vegades d'aprensió, sobretot a algunes persones. És cert, he llegit, no sé si és veritat, que els canvis d'estació afecten més els cadells i els gossos de més, per exemple, de 10 anys, és veritat? I parlarem, no?
Per què afecta més els gossos joves i els que tenen massa edat? Perquè el seu sistema immunitari és feble. L'un perquè s'està desenvolupant, l'altre perquè està deixant de funcionar amb tota la seva perfecció. I llavors, clar, ens trobem que aquests animals estan més exposats a patologia quan arriben els canvis de temperatura greus o aquests canvis d'estació.
Els petits per què?
Els petits perquè tenen un sistema immunitari immadur. És a dir, està creixent. Per tant, s'està adaptant al seu sistema immunitari, com tots els cadells i tots els gatets petits, s'està adaptant al seu entorn i està creixent amb l'animal. I amb un animal geriàtric, amb un del club de los...
Tercera edat.
De los, no, jo els hi dic gold. Són nostres muchachos d'oro. Ells el que tenen és que a vegades ja comencen a tindre fallos dintre del que és el sistema immunitari, ja sigui per augment de la pressió arterial, ja sigui per insuficiència cardíaca o perquè els costa el seu ronyó, li costa més treballar, per qualsevol patologia annexa que fa que això cada vegada vagi més en detriment.
Ja ens apuntaràs algunes de les malalties possibles o que són vulnerables, no?, als canvis d'estació.
Bueno, és el que t'estava comentant. La immunodeficiència, el que és les deficiències immunitàries, ens exposen a tot.
Tot.
A un simple constipat fins a un rebrot de leishmània, passant per qualsevol tipus, inclús podem tindre alteracions del sistema immunitari que afavoreix l'aparició de patologies autoimmunes, ¿vale? O inclús inflamacions intestinals cròniques que potser fan el debut justament quan s'altera tot aquest sistema immunitari. Totes aquestes patologies, totes estan basades en com es defensa el nostre cos front amb elles. Quan les nostres defenses estan alterades, ja sigui perquè són massa joves o ja sigui perquè són massa grans, són vulnerables a totes elles.
Que això passa també En homes, en dones, en tot altre tipus d'animals, eh?
Amb nens, els nens són més vulnerables. Ara tens uns processos respiratoris amb nens que amb grans en principi no existeixen. I ara tens els nens petits amb un munt de bronquitis, perquè són molt més sensibles degut a la pol·lució i altres factors.
El pol·len?
No, dic ara a la nostra societat. Ah. Jo veig que hi ha un rebrot de... Bueno, un rebrot no, hi ha un brot de bronquitis que quan jo era joveneta...
Contaminació, antes de principalment, ayer, no?
Pues això no passava. Però, clar, també el problema és que són sistemes que s'estan adaptant al seu entorn. Per tant, clar, és molt més fàcil que tinguin... que apareguin.
Sembla ser de que tindre una organització, una rutina diària, això també afavoreix una bona vida per l'animal, que després no es traslladin les hores, els horaris, l'hora del menjar, l'hora de sortir, l'hora de passejar. Influeix això favorablement?
Les nostres mascotes adoren la rutina. Tot el que sigui rutinari, que sàpiguin quan han de jugar, que sàpiguin quan han de menjar, que sàpiguin quan han de descansar i que sàpiguin quan sortirem, amb ells els dona seguretat, els dona tranquil·litat. Si estem tranquils, el nostre sistema immunitari està molt millor.
Però nosaltres, per exemple, necessitem certes emocions, a vegades trencar la rutina. Jo suposo que ells també, eh? Almenys és el que jo he constatat.
Per ells...
Les novetats també, en certa mesura.
Però són canvis. Són canvis. Però per ells lo emocionant és que de sobte ara ens toca jugar. Lo emocionant és que arribem de treballar. Clar, a nosaltres això ens sembla una feble rutina. Per ells és lo més gran que els pot passar. De sobte, aquests amos que s'han tingut que anar i ens hem quedat a casa i, bueno, tampoc teníem res més que fer. Hem estat dormint, menjant una mica i tornant a dormir. De sobte arriben a casa, hosti, que allò és el millor que els ha pogut passar. Aquesta és l'emoció més maca que poden tindre. I, a més, quan sortim a passejar, doncs, en comptes de fer el passeig de sempre, resulta que avui agafem el cotxe i doncs anem a la muntanya. Ole, ole, ole. Però dintre d'una rutina.
Escolta'm, i amb això que estem parlant, en general, hi ha diferències entre gats i gossos?
Les diferències entre gats i gossos en quant a puces i paparres?
No, en general dic, bueno, el gat és més estable, més dins de casa, el gos potser està més en perill perquè com surt més i va al camp o a la ciutat.
El gat està dintre de casa, però nosaltres sortim a fora i ens emportem cosetes a les sabates quan arribem a casa, que això l'amo del gat moltes vegades se li oblida. Per tant, els hem de cuidar i hem de tindre cura d'ells com si sortissin al carrer, perquè nosaltres sortim i els gats oloren les sabates. Val? Punt número 1. Punt número 2, arribats aquí. Bueno, el fet de sortir més i tindre aquests canvis que produeix la primavera, aquest començament del cicle sexual, perquè teòricament ara vindrà tot el desenvolupament del cicle sexual del gos i inclús també dels gats, pues afavoreix més... per exemple, que es barallin amb més facilitat o que bueno, si sortim més estona al carrer ens podem fer més mal. Els iaïtos, pues clar, ara resulta que sortim més i, hosti, que em fa més mal l'artrosi, no? I llavors hem de preveure-ho i hem de parlar amb el nostre veterinari de capçalera perquè individualment a cada un de les nostres mascotes ens pugui dir el que és més adequat per preparar-lo per la primavera.
Som la gent de l'ADA, anava a recordar. Som la gent de l'ADA, l'Associació de Defensa dels Drets dels Animals. Estem aquí a Ràdio Estel, a la veu dels animals i la natura, i tenim a la Maria Piferrer, que, a part d'haver col·laborat amb nosaltres, és veterinària.
En sap un niu.
I d'entre les coses que ens ha dit, avui parlem dels canvis d'estacions, com afecten a gossos i a gats, bàsicament. Hem parlat de les puces, insectes, de les paparres, artròpodes, de com afecten, de com els agafen, també d'aquests canvis d'estacions, que afecten més aviat doncs, aquells individus amb un sistema immunitari més precari, no? Igual que en el cas dels humans. I també podem parlar, com deies tu, d'al·lèrgies, que també tenen aquests animals.
Sí, perquè ara començaran tots els pol·lens i és més fàcil. Primer, a l'haver pol·len és més fàcil desenvolupar l'al·lèrgia que aquest animal a lo millor ha tingut adormida durant l'hivern. I segon, passem més hores al carrer, per tant, és més fàcil que aquests al·lèrgens, ja siguin pol·lens, ja siguin tòxics, ja siguin X, digue-li X, es puguin dipositar sobre la pell i ens puguin desenvolupar una atòpia. Per tant, a tots els que ja són al·lèrgics, al tanto, ve la primavera.
Però com detecta? el tutor, nosaltres diem tutor de l'animal.
M'agrada molt aquest terme.
Sí, no volem dir amo perquè... No.
Bé, pots dir responsable.
No. Responsable.
No, però tutor també queda bonic, no ho havia sentit, gràcies.
Llavors, doncs com detecta que el gos o el gat és al·lèrgic?
Normalment el gos i el gat...
Ells no poden explicar-se també.
S'expliquen divinament. S'expliquen molt bé. El que passa que...
Però a vegades no se'ls entén, eh?
En comptes d'escoltar-los, no els hem de mirar, que és diferent. Sí. Eh? És molt senzill. Les persones, normalment, els processos al·lèrgics quasi sempre es representen com a processos asmàtics i demés. En el gos i en el gat, normalment, els processos al·lèrgics quasi sempre es representen per picos a la pell. I cada tipus d'al·lèrgia té un tipus de... com et diria, com un mapa en el cos on es produeix. Per exemple, la dermatitis per al·lèrgia a la picadura de la puça es dona justament amb un triangle que hi ha a sobre de la cua. I allò, quan ho veus, és dermatitis per al·lèrgia a la picadura de la puça. La atòpia, normalment ho veiem al voltant dels llavis, al voltant dels ulls, les unions mucocutànies.
Què és atòpia, sisplau?
L'atòpia és una al·lèrgia normalment de contacte. L'atòpia és quan arribem a la conclusió de que som al·lèrgics. És una al·lèrgia que pot ser estacional o no estacional i encara no hem diagnosticat a què som al·lèrgics. Llavors, dius, bueno, començarem per parlar per atòpia. Quasi sempre sol ser productes que hi ha a l'ambient que es depositen sobre la pell de l'animal, que responen molt bé al bany, perquè estàs traient tots aquests productes que s'han depositat sobre la pell, i llavors el que la mossa n'adona és que es grata. I llavors el que et trobes és que tens al·lèrgia, bueno, tens molt prurit al voltant de les mucoses, a les aixelles, a la zona inguinal, a vegades, bueno, i al voltant del culet i demés.
I aquests gossos que els hi posen un caperutxón a vegades perquè no es puguin rascar?
El caperutxón és perquè no es puguin arribar a determinades zones, ja sigui perquè tenen prurit, ja sigui perquè han tingut una intervenció quirúrgica, ja sigui perquè, per exemple, s'han fet mal a la còrnea de l'ull i no volem que se la toquin. En realitat, el caputxó, el collar isabelino, que se'n diu, serveix perquè ells no tinguin accés a una zona determinada del seu cos.
Que és una cosa que, a més, no els hi agrada massa, tot sigui dit, eh?
Tens normalment...
Una cara de preocupats.
La pregunta és, si acostumen...
No.
Sí, s'acostumen, però el problema a mi em costa molt personalment perquè els veig amb aquella careta. Però si ets constant, sí. El que passa és que s'ha de buscar el caputxó que li quede bé. Perquè el problema és a vegades que posem caputxons massa grans perquè tenim massa por que s'arribi la punta de la cua, per exemple, i llavors, clar, l'animal és impossible que pugui menjar, ni beure, ni res. Val? I, per una altra banda, a vegades són molt petitets i no compleixen la seva...
No, això seria...
Això ja és un turment tremendo.
Seria una tortura, això. Sí.
No, però llavors, clar, és que quan tenim un animal malalt amb una patologia com que necessita una vigilància, és així. Clar, si l'animal té el caputxó amb la seva mesura perfecta, moltes vegades podem ajudar-lo a menjar o... Inclús sota supervisió i estricta recomanació del nostre veterinari, a lo millor li podem treure el caputxó perquè mengi i després li tornem a posar.
Vigilant-lo.
El problema és que no hi ha res més patètic, i a mi m'ha passat, que fer una intervenció quirúrgica, resoldre un procés bé, i el dia següent trobar-te tota la ferida oberta perquè m'ho he estat llepant durant tota la nit.
Un mal necessari, això.
Llavors, són molt pocs dies, val? Sí. O fas un venatge bo, o si no, si tenim qualsevol dubte, millor caputxó que deixar-ho sense res.
Una curiositat, no sé si ara que ja comencen els nivells de pol·len, també si gossos i gats poden desenvolupar més mucositat, poden desenvolupar el mateix que podem desenvolupar nosaltres, a nivell d'al·lèrgia, et dic, eh?
L'al·lèrgia normalment en gossos i gats es presenta fonamentalment a nivell de pell. Sí que poden, a vegades, produir-se rinitis al·lèrgiques o, senzillament, irritacions de la mucosa nasal que fa que sembli que tinguin una constipat, però no acaben arribant a fer un asma. Que sí que ho poden acabar fent alguns gats, val? Però això és una altra patologia.
Val, una altra cosa. I també parlàvem d'aquests canvis de pell, ho dic perquè ens queda poc temps, però aquests canvis de pell, com els fan els animals? És a dir, com, quin canvi de pell fan quan arriba de pèl, quan arriba la primavera?
Pues normalment, quan arriba la primavera, aquell pèl tan tupit que hem lluit durant tot l'hivern i que ens ha mantingut calentets i de més, pues, es canvia per un pèl una mica més, més fi i més còmode de portar, que rebutjarà millor l'aigua durant l'estiu. I llavors es fa justament en aquesta època.
És un fet que també observem amb els ocells, canvien el plomatge,
sí,
els colors.
Sí, sí, sí. Els éssers vius en general.
Sí, tots, tots fem un canvi. Uh-huh. Escolta, Maria, abans d'acabar, a mi m'agradaria portar una mica l'anecdotari amb experiències viscudes, i no sé si tu les compartiràs. El punt d'honor, el nivell de punt d'honor d'un gos, per exemple, que amb uns se'ls agrada que els hi puguis posar un abric a l'hivern si fa molt fred o perquè tenen el pèl curt o el que sigui, i que hi ha alguns que ho accepten perfectament, i el que no ho tolera i no vol ni sortir de casa. Ho dic perquè és una experiència que hem viscut nosaltres, no?
I, perquè de vegades, o sigui, és més capritx del responsable, en aquest cas, no?
Jo no diria, perquè jo he vist, i observo pel carrer, no?, persones que porten el gos i té el pèl llarg i no obstant li posen un abriguet i va tan feliç, i n'hi ha que tenint el pèl curt i tremolant a vegades, i això és una percepció nostra.
No, la meva gossa té el pèl curt i no suporta que li posis res.
Veus? I, sí. Escolta,
i la veus tremolar,
s'arraconen i d'això, i no hi ha forma, com avergonyits. O sigui, per això et parlava del
punt d'honor. No és tan avergonyit com aquella pressió, com aquella subjecció, com aquell coll, com aquella... També depèn, a lo millor, del vestit. No és el mateix, a lo millor, que t'apreti el coll o que t'apreti el culet perquè resulta que li has passat la cua per aquell aro que ja, que em posa malalta sempre que el veig, però bueno, que no, que a lo millor sigui una mica més ample. A vegades jo...
Però es dona, eh?
Sí, no, absolutament. No, hi ha animals que no ho suporten, ja et dic, la meva gossa diu que... Sí, home.
I nosaltres hem tingut els dos casos, o sigui, de que sí, de que no.
Abans que s'acabi el temps, recordem la Maria Piferrer, on està i com la poden trobar i com la poden demanar el seu consell.
Tu ens ho diràs, Maria.
Bueno, nosaltres estem al Centre Veterinari del Barri Llatí a Santa Coloma de Gramenet. El nostre telèfon és el 93-392-8254.
I
93-392-8254.
I ja hem trobat tots el llapis, el boli?
No, és molt fàcil.
Si no, que ens truquin, si no que ens truquin.
És molt més fàcil. Podeu consultar la pàgina web, Centre Veterinari del Barri Llatí. I ja està, allí trobareu de tot. Hasta ens veureu a nosaltres.
Maria Piferrer, encantats i moltes gràcies.
Gràcies. Falten temes, però bueno, ja continuarem.
Més. A la propera.
Gràcies.
Ells són un mes de la família. Per això, si els tinc, els estimo, els cuido i vull saber el que necessiten.
La veu dels animals i la natura, un espai informatiu i d'entreteniment de l'ONG ADA a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
I després de l'entrevista és hora de donar pas al segon bloc musical.
El soul, que començà als anys 50, es va prolongar fins als anys 70. Una llarga durada que li va permetre anar incorporant altres tendències, però al seu principi ve, com és lògic, dels Estats Units, del gospel i del rhythm and blues. Escoltem ara Stormy Weather, que canta una de les millors veus del jazz, la Sarah Vaughan, seguit de What's Going On, una lletra de protesta de l'any 71, interpretada pel seu autor Martin Gaye, i que després van incorporar molts altres cantants que jo crec la van millorar. I per acabar, i com a curiositat, escoltarem a Michael Jackson amb una veu de nen quan ja despuntava entre els seus germans, que eren els Jackson 5, i que interpreta Big Boy. Fins a la propera, si Déu vol. Just can't get my boy.
I'm so weary, weary all the time. The time. So weary all the time. When he went away, the blues walked in and met me. Chair will get me. All I do is pray the Lord above will let me walk in the sun once more. Can go on, everything I had is gone. Stormy weather since my man and I ain't together. Keeps raining all the time. Can't go on, everything I had is gone. Stormy weather since my man and I ain't together. Keeps raining all the time. It keeps raining all the time. Just raining, just raining all the time. It's raining all the time, all the time, all the time. It just rains.
Do you believe that? Oh, that's great. That sounds terrific. Thank you.
Parcs Urbans de Catalunya, un espai verd per conèixer la història, la biodiversitat i les curiositats dels parcs urbans de les nostres ciutats. De quin parc urbà parlarem avui? Doncs dels Jardins de la Maternitat, que estan al districte de les Corts de Barcelona. Constitueixen un espai on es pot gaudir de l'ambient de tranquil·litat pel que van ser creats, que era fer més agradable un complex assistencial i benèfic, construït a finals del segle XIX, la Casa Provincial de Maternitat i Expòsits. Actualment, els edificis d'aquest complex acullen el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, la xarxa de televisions locals, les dependències de la Diputació de Barcelona i de la Universitat de Barcelona i l'Institut de Secundària de les Corts.
Què podem explicar referent a la seva vegetació?
Doncs hi trobem 40 espècies diferents d'arbres, en direm només alguns, l'eucaliptus, moreres, les oliveres, xiprers, pins, acàcies, desmais, figueres i pollancres. Destaquen les altíssimes palmeres, datileres i tres magnòlies. Una d'elles és la més gran de Barcelona, amb més de 12 metres d'alçària i una amplada que supera els 15 metres. Les grans àrees de gespa que uneixen els diferents pavellons i els accessos al recinte donen una sensació de gran amplitud a tot el parc.
Doncs als Jardins de la Maternitat també hi ha fauna, que està integrada doncs, per petits mamífers, com els esquirols i ratolins, i, evidentment, aus urbanes, com els estòrtores, els coloms, merles, cotorres i també algun mussol. Doncs als Jardins de la Maternitat, més informació?
Al web de l'Ajuntament de Barcelona, www.bsn.cat. Aquesta ha estat per avui la nostra secció per conèixer els parcs urbans de Catalunya.
Millorem el nostre planeta. Redueix el consum de tots aquells productes que són contaminants, perjudicials i no són biodegradables. Reutilitza tot el que pugui ser recuperable i aprofitable per tu o per la teva comunitat. Recicla i porta als contenidors i als punts verds disponibles de la teva localitat tots els articles que puguin ser tòxics, contaminants, transformables o recuperables. Col·labora i participa amb les normes del reciclatge.
Potser ens inquieta saber de l'extinció d'un mamífer o d'un ocell per la seva major visibilitat.
Però per al bon funcionament dels ecosistemes també són necessaris els fongs, les algues, els cucs, els insectes, els rèptils i la innombrable varietat de microorganismes. Algunes espècies poc nombroses, que solen passar desapercebudes, juguen un rol crític fonamental per estabilitzar l'equilibri d'un lloc. Fragment encíclica Laudato Si del Papa Francesc sobre la cura de la casa de tots.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Doncs finalitzem el nostre programa, ens acomiadem i us esperem, com sempre, el proper divendres de 8 a 9 del vespre, a la veu dels animals i la natura.
Apareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.